Fa 40 anys teníem problemes d'habitatge, amb uns termes no excessivament diferents als actuals a nivell absolut. Vull dir, el preu de l'habitatge no era accessible a la major part de la població, però hi havia alguna diferència. Des de que, per raons que tampoc no venen al cas, es havia sortit d'una etapa en la que les polítiques d'habitatge havien tingut un cert pes per raons populistes i per raons de consolidar el règim feixista, i havien hagut promocions d'habitatge, etc., en males condicions, amb uns barris sense infraestructures, amb uns habitatges de mala qualitat, però hi eren. Semblava que l'estat de les autonomies donaria competències a les comunitats autònomes en matèria d'habitatge, també en matèria d'urbanisme i medi ambient, i nominalment va ser així. Vam estar una pila d'anys fent-la viu-viu amb aquestes matèries, vam fer moltes lleis, i jo diria que l'element comú de totes aquestes lleis no es diferenciava gaire de les que havien passat en l'època d'en Franco, i és de que no serà capaç d'aplicar-les. Som un país que tenim una capacitat extraordinària per redactar lleis de tot tipus, lleis urbanístiques, lleis d'habitatge, plans nacionals d'habitatge, però després ens oblidem d'aplicar-los, no les apliquem, i en vista del fracàs en l'aplicació d'aquestes eines que potencialment totes eren vàlides per tirar endavant una gestió més o menys correcta, vist que no hem estat capaços d'aplicar-les, el que fem és crear-ne unes de noves, més complexes i més difícils d'aplicar. Tenim a sobre la taula, per exemple, en aquests moments, per resoldre el gran problema del territori i l'urbanisme, tenim un projecte de llei de territori que m'estalviaré de valorar-lo un altre dia, doncs possiblement sigui el moment de fer-ho, però que evidentment no ens porta enlloc. No ens portarà enlloc. No vol dir que no tingui alguns aspectes favorables, però en principi no ens portarà enlloc. Repeteixo, el gran problema és el problema de la gestió. Les administracions no han assumit aquest paper actiu que, en teoria, l'article 47.2 de la Constitució espanyola els hi atorga. Quan acaba de dir, quan després de dir que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, se'm sent? És que podem separar-ho de tant en tant. Quan després de dir tot això, diu que els poders públics faran tot allò que sigui necessari per poder fer efectiu aquest dret. Aquesta part ens n'hem oblidat i no s'ha aplicat en absolut. Bé, jo diria que la base de la qüestió és aquesta. Del problema i de les causes que han anat evolucionant i que són diferents, se n'ha parlat moltíssim durant aquests dies, o sigui, constantment en les notícies de la televisió, en els diaris, se'n parla. Ja sabem que tenim un problema amb els fons voltor, sabem que tenim un problema amb la gentrificació, amb l'expulsió de la gent pobra dels barris, sobretot cèntrics. Sabem que tenim un problema d'ocupació de determinats pisos, no per la gent que ho necessita, sinó per gent que fa negoci amb el tema de les drogues, que després revertirà en inversions en aquestes mateixes. Centres de població són uns més d'aquests fons voltor que ens estan arrabassant els pobles, arrabassant els centres, i realment els instruments que tenim per intervenir, aquells que realment podien tocar l'arrel del problema, aquests no hi són. O sigui, fem lleis d'urbanisme que després són rebaixades per les lleis de bases de l'urbanisme, o sigui, teníem tota una legislació catalana que després amb la llei 698 doncs pràcticament queda amb molt poca cosa. Abans, no us penseu, abans hi havien hagut altres coses, hi havia hagut una cosa que se'n deia la LOAPA, que possiblement no, no, la majoria d'aquí no vivien quan això va passar, altres sí, i que en certa mesura era un intent de recentralització que aquella vegada no va tirar endavant, però que finalment, amb un govern d'Aznar, es va traslladar l'urbanisme amb la llei de suelo, que segueix estar redactada, o sigui, estat modificada, però seguim amb les mateixes. I és de que la qüestió bàsica, que és la qüestió de la propietat, la qüestió de la funció social de la propietat, aquesta queda diluïda per el que seria la intervenció de l'Estat. Per tant, no vull dir en absolut que ningú es pensi que estic traslladant les responsabilitats que corresponen a les administracions autonòmiques, a la nostra administració autonòmica, que la trasllado a l'Estat i que dic no és culpa nostra, és culpa d'aquests altres. No. O sigui, si hem de buscar responsabilitats amb el desastre urbanístic en el que està situat tot el país, fixeu-vos de que en aquests moments tenim campanyes en marxa a la Costa Brava, les tenim a la Gran Via Sud, l'hem tingut a Barcelona World i la tenim per tot el territori, escampat per tot el territori, jo diria, de que a poc que rumiem veurem de que hi ha unes responsabilitats molt concretes, algunes d'estructurals i algunes d'immediates. Bé, jo diria de que, en principi, els responsables directes d'aquesta qüestió serien en primer lloc els ajuntaments, bàsicament per omissió, per no haver assumit aquelles funcions que tenien encarregades i, en definitiva, per deixar en mans dels grans propietaris i els grans promotors, en definitiva, els poders fàctics del territori, per deixar en les seves mans el desenvolupament urbanístic. Jo diria que aquesta és la primera. La segona és la Generalitat, que havia de vetllar perquè això no passés. I en vez de vetllar, tenim alguns dels principals aliats d'aquesta gran propietat en els llocs de màxima responsabilitat de la Generalitat. Vull dir que qui conegui una mica com va la cosa sabrà que el nostre conseller de Territori i Sostenibilitat no és un home de confiança, en absolut. I l'Estat, que també és el que controla aquestes qüestions. Tenim tota una sèrie de lleis que són bàsiques per poder intervenir sobre el preu dels habitatges, una seria la d'arrendaments urbans. Es va modificar la històrica llei d'arrendaments urbans, que, evidentment, constrenyia la capacitat dels propietaris de poder fer rendible el seu patrimoni, però es va anar d'una banda a l'altra, donant-li via lliure per augments de lloguer, per disminucions de contractes, etc etc. Tindríem aquest. Tindríem l'administració de justícia, que no ha fet res en absolut per perseguir el que serien el mobbing, per el que seria, en definitiva, les pressions sobre els usuaris duts a terme per autèntiques màfies que estan al servei d'aquests lobbies de propietaris i, evidentment, sobre els que no és fàcil intervenir en aquest cas per part dels poders locals i per la mateixa Generalitat. Per tant, veiem que les culpes estan repartides. Però fixeu-vos que ha passat una cosa curiosíssima. Hem passat 10 anys de crisi i estafa, perquè ha sigut una estafa de la qual s'han beneficiat bàsicament els bancs i els seus tributaris, aquells que han comprat lots, etc etc etc. I era la gran oportunitat per poder intervenir. Era el moment. El moment de la crisi era quan realment les administracions públiques haurien d'haver fet un esforç en actiu per assumir, per adquirir tots aquells béns vagants que després han passat a mans privades a través de la Sareb. Aquest era el moment. També era el moment de fixar els programes d'actuació que el planejament havia obviat, fins i tot les últimes lleis urbanístiques ja no parlen de programes d'actuació, parlen d'agendes, una cosa estranyíssima que no sabem ben bé què és. Aquests programes d'actuació eren els que fixaven les condicions de desenvolupament del planejament. I aquests són els que treien els drets en els particulars de rebre indemnitzacions per allò que anomenen aprofitaments expectants, són valors expectants, que legalment no existeixen. No existeixen els valors expectants. Es parlen d'expectatives de valor, de construcció, d'edificació, quan en realitat els drets urbanístics són molt clars. Hi ha uns drets i unes obligacions. S'han de complir les obligacions i a partir d'aquí s'arriba a adquirir els drets. Tot això en aquest país no ha passat. I ara, un cop sembla que la crisi no s'ha esvaït, perquè evidentment la gent que ho passa mal ara sap perfectament que la crisi no s'ha esvaït, però quan la crisi s'ha esvaït per alguns, aquests han fet calaix. Aquests han comprat a preu de res patrimoni, etc. Però fixeu-vos que encara passa una cosa més grossa, i és que resulta que aquelles herències jacents, em sembla que se'n diuen, les que no tenen propietari, les herències que no hi ha hereus, que passen a mans de la Generalitat el que ha fet ha sigut posar-les a subhasta. Les ha subhastat amb una cosa curiosíssima, a dir de que eren edificis que no eren adequats per l'ús d'habitatge. Aviam. Els que ens hem dedicat a aquesta qüestió durant uns quants anys sabem que una rehabilitació fins al 60% del cost de l'habitatge és rendible. És possible. I hi ha una cosa que se'n diu canvis d'ús. Els edificis poden canviar d'ús, es poden adequar a usos nous i que no sempre han de seguir el criteri de la vivenda burgesa. Estem acostumats a tenir unes vivendes que no són res més que la vivenda de la burgesia del segle XIX amb reduïdes dimensions. Això fins i tot ho tenien en els pisos de 36 metres de l'obra sindical de l'hogar. Vull dir que tots tenien el seu rebedor, tots tenien el seu distribuïdor, menjador, dos dormitoris, cuina i safareig a vegades. Clar, no parlem de quina mida tenia cadascuna d'aquestes peces, ni de quines condicions. Hi ha altres formes de concebre la vivenda. Fixeu-vos que les famílies i les persones evolucionen i una de les característiques de l'accés a l'habitatge ha estat precisament el que jo anomeno el viacrucis de l'accés a l'habitatge, que ara en aquests moments ja ni això es produeix, que era adquirir i comprar un pis destartalat amb un casc antic, arreglar-lo, poc temps després vendre-se'l per comprar-ne un de millor amb un eixample, allò que en diem els eixamples menors, els eixamples al costat, un quant temps més, tornar-se'l a vendre per arribar a tenir un habitatge arrenglerat i llavors ja eres prou vell com per no poder pujar les escales i anaves a parar directament a la residència. Aquest ha estat una forma d'adquirir els habitatges durant molt temps. Clar, a mi se m'ha parlat moltes vegades, i se n'ha parlat moltíssim, de l'habitatge de lloguer. L'habitatge de lloguer té sentit, sempre i quan sigui més barat, sempre que el seu preu no sigui més alt que el de compra, perquè si no, en definitiva, el de compra no és res més que una forma d'estalvi que, en el pitjor dels casos, te'l fotran quan no puguis acabar de pagar la hipoteca. Per tant, podem parlar d'habitatge de lloguer i sobretot hem de parlar d'habitatge públic. No se'ns digui que no és possible fer habitatge públic. A nosaltres no ens ho poden dir, això. Vull dir, jo, com suposo que alguns sabeu, visc en el poble de més amunt. Sembla que en aquella època devíem tenir uns 5.000 habitants, em sembla recordar, estem parlant dels anys 86-87, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va construir 104 habitatges públics a les Roquetes. Públics. Promoguts per l'Ajuntament. Vam tenir després problemes molt greus dintre el mateix municipi, perquè algú deia que allà hi anirien a parar els gitanos de la mina. Així es va fer una campanya terrible contra aquesta qüestió, però aquells habitatges encara hi són ara i han complert la seva funció. Quan Francesc, em sembla, era l'Albert, presentant l'acte, deia que l'Ajuntament de Sitges tenia, si no recordo malament, estem parlant de sobre els 550 sol per construir 550 habitatges i 72 en una primera fase, i tenia dubtes sobre com ho havia de fer, no entenc com es pot dubtar. Només hi ha dues maneres. Una és la promoció directa de l'Ajuntament, sigui a través del propi Ajuntament o sigui a través d'una empresa, amb un risc claríssim. Arribes, l'empresa pública d'habitatge, de la qual jo vaig ser el primer gerent, al cap dels anys va resultar una estafa. Es va estafar. Però clar, el risc de que et surtin polítics corruptes, això ja és a tot arreu. I en tot cas, són els ciutadans els que han d'impedir que passi això. Per tant, això és possible. Altres possibilitats són els de les cooperatives. Però jo diria que sempre s'ha de tenir en compte una cosa, i amb això acabo, perquè podria agarrar molta estona. L'única qüestió que ha de vetllar l'administració és per garantir que amb aquest sòl públic i amb aquest habitatge públic no es produeixin operacions especulatives. Aquesta és la qüestió. Hi ha formes. Hi ha formes com les cessions de dret de superfície, com fixar retracte i tempteig sobre aquestes vivendes, fixant preu de venda en cas de que hi hagi transmissions, maneres en n'hi ha. Sense canviar res, o sigui, aplicant la normativa actualment vigent. Ara, el que hem de fugir, el que hauria de fugir sobretot l'Ajuntament, és de que a través d'aquestes promocions d'habitatge públic s'enriqueixin algunes empreses, perquè quan estem parlant de l'especulació en l'habitatge, l'habitatge va arribar un moment abans, justament abans de la crisi, que estava sobre el 50% de sobrecost entre el cost de producció i el cost de venda. Això era perquè hi havia una successió d'apropiacions de beneficis per part de diferents agents que anaven des del contratista, promotor primer, contratista, venedor, en fi, hi havia el banc que deixava el crèdit, etc. El que s'ha de vigilar moltíssim és garantir que tot això estigui dintre d'uns límits raonables. Que la construcció dels habitatges, les construccions, s'ajustin als preus dels projectes. No, això no és impossible. Això no és impossible. L'actuació de les Roquetes, que era justament abans de les Olimpiades, ens va enganxar el boom de les construccions olímpiques, es va acabar pel preu. O sigui, vam acabar, ara sí, les vam passar putes. Jo encara tinc enemics d'aquella època, vull dir que vam tenir que lluitar amb tothom. I en aquella vegada també hem de reconèixer que hi havia un director general de l'habitatge que es va comportar com una persona, en Joan Ràfols. Si no hagués sigut per en Ràfols, no hagués sigut possible l'actuació de les Roquetes. Ens va recolzar, va pressionar a les empreses, etc. Però compteu que quan nosaltres aixecàvem la porta no sabíem si tindríem paletes, si tindríem enrajoladors o si tindríem què fos. Bé, sembla que la cosa és molt clara. Resum, gestió. En Francesc parlava de que l'Ajuntament no hauria de tenir por de tenir uns serveis tècnics de qualitat, jo crec que això és imprescindible. Això és imprescindible. El que passa és que també haig de ser una mica pessimista amb la formació de la majoria de professionals de la construcció. Estic parlant dels meus col·legues. Jo he sigut professor de l'escola durant 28 anys i us puc assegurar que no estic gens orgullós del resultat del personal que va sortir de l'escola. En absolut, tenen molts premis, del que es vulgui, però molt pocs són capaços de construir un edifici amb el pressupost que han projectat. I per tant, diria que cal ser molt curós amb la formació d'un equip que realment sigui seriós des del punt de vista tècnic i professional.